8. Bon dia des de Pals.
Bon dia, deixeu força tapat i gens de calor. Primeres hores del dia, encara amb algun ruixat, en un dimecres marcat per la tramuntana.
Supermatí a Ràdio Capital.
Bon dia, com esteu? Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Jo sóc l'Anna Salvador. En el programa d'avui, dimecres 25 de maig, us explicarem els primers detalls de la 27a edició de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal. Serà els dies 15, 16 i 17 de juliol i, tal com us he explicat en una roda de premsa, l'edició ve amb novetats. De seguida us expliquem tot. A part d'això, també us hem d'explicar que Josep Piferrer deixa el càrrec de l'alcalde de Palafrugell. Li agafarà el relleu Joan Vigues, que serà alcalde en funcions oficialment a partir del dissabte. I avui al Supermatí, a més, també parlarem de l'estiu. Ho farem amb Judit Llobarol, gerent del grup Costa Brava Centre, per saber com encara en aquesta temporada d'estiu imminent els hotels i restaurants del Baix Empordà. Abans de res, però, hem de saludar a la redacció de Ràdio Capital. Primer de tot, saludem a la Paula Brines. Paula, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia també, Gerard Escaig.
Bon dia.
Maria Altina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui també tenim a l'Oriol Bernal. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
És moment de començar a repassar les notícies del dia, però abans de començar amb els titulars del dia al Baix Empordà, tenim una notícia dels Estats Units que s'ha sabut aquesta matinada i que trobem que us hem d'explicar. Almenys 19 nens han estat assassinats en un tiroteig en un centre educatiu. És un dels tirotejos més mortals de les escoles de la història dels Estats Units. L'autor del tiroteig ha estat un noi de 18 anys que tenia dos fusells que, segons explica el diari Ara, hauria comprat sense cap problema el dia del seu aniversari. El noi també ha mort en un intercanvi de trets amb la policia. En una roda de premsa, al cap de pocs minuts, el president Joe Biden ha assegurat que està fart de les massacres i que s'ha d'actuar. Sembla que el cas pot posar sobre la taula una vegada més el debat sobre la tinença d'armes als Estats Units. I ara sí, comencem amb les notícies del Baix Empordà. La primera notícia d'avui és que Acció Climàtica convoca 6 milions d'euros en ajuts per dissenyar i implantar zones de baixes emissions en municipis de més de 20.000 habitants. Maria.
I això afecta el Baix Empordà, perquè dins de la llista dels 65 municipis que es podran acollir aquests ajuts hi ha Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. Aquesta setmana se celebrarà una jornada tècnica i informativa per als ajuntaments que es poden acollir als ajuts.
A Palafrugell, Josep Piferrer deixa de ser alcalde de Palafrugell. Ho va fer oficial ahir en un ple extraordinari. El substituirà Joan Vigues, que assumirà el càrrec d'alcalde en funcions dissabte en un altre ple. Seguim a Palafrugell per explicar que dues persones han estat detingudes per emportar-se centenars de productes d'un supermercat, Àlex.
En total, els dos homes es van arribar a emportar cremes solars, xocolates i càpsules de cafè per un valor de més de 1.800 euros. Una patrulla de paisà els van aturar i van retornar els productes al supermercat.
Uns lladres arrenquen un caixer a l'Estartit, se l'emporten amb un camió robat i l'abandonen en un camp de pomeres, Maria.
El terminal es trobava a l'exterior d'un supermercat situat a l'entrada del nucli, just a tocar de la carretera G641. Encara es desconeixen la quantitat de diners que han robat.
Seguim amb més escoles. L'Institut Baix Empordà comença a repartir kits de menstruació sostenibles. Paula.
El centre és un dels 5 instituts gironins que ha començat a repartir aquesta setmana copes menstruals, calces i compreses utilitzables entre l'alumnat de tercer d'ESO. L'acció s'emmarca en el pla pilot de la campanya La meva regla, les meves regles, iniciat pels departaments d'Igualtat i Educació.
Comença la primera assemblea de la Med Cruz a la Costa Brava amb 183 participants, Gerard.
Costa Brava Cruesports és l'anfitriona d'aquesta assemblea que consolida la projecció internacional dels ports de Palamós i Roses i les seves poblacions i la destinació turística.
Com us avançava a l'entradeta, la Fira del Circ de la Bisbal torna aquest any amb novetats. Una d'elles és que estrena els premis per votació popular en homenatge a Lola Casademont, Sergi.
La Bisbal d'Empordà celebrarà la 27a Fira del Circ al carrer entre el 15 i el 17 de juliol amb un nou premi de votació popular que premiarà el millor espectacle del certamen. Aquest premi serà en homenatge a Lola Casademont, una de les impulsores de la mostra que va morir fa poc.
I ahir va passar pel supermatí Francesc Sánchez Carcassés, director artístic de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, Oriol.
Segons va comentar, l'expectativa és tornar a la normalitat després de 2 anys marcats per la pandèmia, on el primer es va haver de cancel·lar i l'any passat es va poder celebrar sota certes restriccions. També ens va explicar quins estils d'havanera trobarem el 2 de juliol a Calella.
I acabem avui el repàs dels titulars explicant que l'estadi municipal Palamós-Costa Brava serà la seu del partit de rugbi dels Diables Barcelona contra la selecció d'Itàlia. Gerard.
Es tracta del primer partit de rugbi que es realitzarà a l'estadi Palamosí, el qual s'adaptarà per recollir aquest maig que tindrà lloc el dissabte 18 de juny a les 8 del vespre.
Molt bé, doncs passen 7 minuts a les 8 del matí i ara toca la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
A veure, explica'ns, tornarà a fer falta el paraigües avui?
Doncs el dia comença encara amb restes de la inestabilitat de la jornada d'ahir, com vam tenir tempestes que localment van deixar calamarsa o pedra, com el cas de Palafrugell. I pot ploure durant aquestes primeres hores del dia, tot i que a cada hora que passi la probabilitat serà més petita. I ja no esperem pluja després de migdia. El cel estarà entre mig i força tapat, temperatura entre els 12 graus de mínima i els 23 de màxima, però el meteor protagonista de la jornada d'avui serà el vent, una tramuntana que ho farà en cops d'entre 50 i 60 km per hora. Demà i dies vinents, tendència a més estones de sol i recuperació de la temperatura, però dijous i divendres encara amb tramuntana amb cops forts.
Molt bé, Albert, moltes gràcies. Seguim ara amb posant opinió en aquest programa i avui, de la mà de Marcel Lladó, que ens porta el seu comentari.
Últimament s'ha posat de moda aquella frase de «mantinc el català», però posar èmfasi en que cal reforçar l'ús de la llengua en totes les situacions possibles. No canviem de llengua, no ens passem al castellà a la primera de canvi. Si analitzo la meva situació personal, fa temps que excel·leixo en parlar català amb quasi tothom, en la majoria de situacions quotidianes, des de taxistes fins al dependent del colmar oriental. I us diré que la vida et dona grates sorpreses quan, després d'un parell de rèpliques, són molts els que s'animen contents a fer servir el català en la mesura que el saben. Però ha arribat l'hora d'admetre que hi ha un terreny, amics, on fracasso. La classe del meu fill és un puzzle de famílies d'orígens diversos, molts d'ells arribats fa poc. Els pares ens anem coneixent a mida que els nens juguen a la plaça en sortir, i alguns ja em comencen a caure bé i les converses prenen una nova volada. És en aquests casos quan esclata l'evidència que, almenys a Barcelona, avui la llengua franca és el castellà. Tot i que em dola l'ànima, acabo parlant amb ells en castellà, com si per alguna raó això ajudés a fer fluir la coneixença i l'afecte mutu. Enlloc em resulta tan complicat mantenir el català com aquí, just en un context de gent que ve de fora i que em comença a caure bé. Com ho puc arreglar, això, doctor? Gràcies. Break your camera.
never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to.
Escoltat Late Night Talking, una de les cançons del nou àlbum de Harris que es va estrenar divendres passat. Ens acostem a un quart de nou del matí. Nosaltres anem un moment a publicitat i de seguida tornem.
El Festival Ítaca et proposa la millor revetlla de Sant Joan, amb tres nits de música i festa a la platja de l'Estartit. A tocar del mar gaudiràs d'una quinzena de concerts, amb les actuacions de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zo, Zahara, Su, Roba Estesa, Detallets, Cala Vento i molts més artistes. Entrades a itacacultura.cat.
Els dies 27, 28 i 29 arriba la vuitena edició del Begú amb Flor. Durant tres dies, gaudeix de les places, carrers i racons de Begú, engalanats amb flors, concerts de música en directe, tallers per totes les edats, sessions de ioga davant del mar i activitats per tota la família, així com la instal·lació al Jardí per la Pau, al casal de la gent gran, en solidaritat amb Ucraïna. Vine vestit amb alguna peça d'estampat floral i publica-la a Instagram amb el hashtag Begú vesteix amb flor 2022 i entraràs al nostre sorteig. Més informació al web acidbegú.com i a les nostres xarxes Begú amb Flor i Acid Begú. Ho organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Del 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Bert i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Supermatí a Ràdio Capital.
Tornem a ser al Supermatí ara per començar a repassar les notícies del dia quan queden mig minut per un quart de nou. La primera notícia d'avui és que Acció Climàtica convoca 6 milions d'euros en ajuts per dissenyar i implantar zones de baixes emissions en municipis de més de 20.000 habitants. Al Baix Empordà això vol dir que s'hi podran acollir dos municipis, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. Maria.
Exacte, són unes subvencions pels anys 2022, 2023, 2024 i 2025. El crèdit per aquest primer any, el 2022, és de 4,5 milions d'euros. Aquestes ajudes són una promesa que la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va assumir el passat mes de març. En virtut de l'acord de les zones de baixes emissions, s'ampliaran a municipis de més de 20.000 habitants abans d'acabar l'any 2025. Fins llavors, i d'acord amb la normativa estatal, només els municipis de més de 50.000 habitants i els de més de 20.000 habitants on se superen els valors límits de qualitat d'aire regulats han d'establir zones de baixes emissions. Són 65 municipis de Catalunya els que es podran acollir aquests ajuts. Entre aquests, com deies, hi ha Palafrugell i Sant Feliu. A més, també hi ha Figueres, Banyoles o Girona, entre molts d'altres.
I quan es començaran a implantar aquestes zones de baixes emissions al Baix Empordà?
Doncs la previsió és que abans d'acabar el primer semestre de l'any 2023 es defineixi l'àmbit d'aplicació de les zones de baixes emissions per als municipis de més de 50.000 habitants. Per a la resta, com Palafrugell i Sant Feliu, serà abans que acabi el primer semestre de l'any 2024. El proper divendres 27 de maig, el Departament d'Acció Climàtica organitza una jornada tècnica i informativa per a representants dels municipis de més de 20.000 habitants. S'hi tractaran qüestions jurídiques relacionades amb les zones de baixes emissions i s'hi difondran elements de suport a la implementació, a més de detallar la convocatòria de subvenció.
Com us avançàvem abans, Josep Pi Ferrer deixa de ser alcalde de Palafrugell després de 5 anys en el càrrec. Ho va fer ahir en un ple extraordinari. Joan Viga serà el nou alcalde en funcions oficialment a partir de dissabte, quan assumirà el càrrec en un altre ple. En una entrevista a Ràdio Palafrugell, Pi Ferrer celebra haver pogut fer molta obra pública al municipi i haver reduït la sinistralitat. També ha explicat que serà la llista del seu partit per les eleccions del 2023 i que s'implicarà en la campanya, però que quan passin les eleccions es vol jubilar. Aquest divendres al Supermatí podrem parlar precisament amb Joan Vigues per saber com encara el seu nou càrrec. I seguim a Palafrugell, ara per explicar que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 37 anys per haver robat centenars de productes en un supermercat. Els fets van passar aquest diumenge quan una patrulla de paisà va veure un cotxe que estacionava a l'aparcament soterrat d'un supermercat de la plaça Europa. Els dos homes que hi anaven van deixar el cotxe en una zona apartada i poc il·luminada de l'aparcament. A continuació, entraven i sortien de l'establiment sense portar bosses o una cistella de la compra. En total, es van arribar a emportar cremes solars, xocolates i càpsules de cafè per un valor de més de 1.800 euros. Àlex.
Mitja hora després de fer viatges i de carregar el cotxe amb productes, els dos ocupants volien marxar i els agents els van aturar per identificar-los. A dins hi havia productes sense la coherència de ser una compra habitual. Els dos homes tampoc podien justificar amb cap tiquet que havien comprat els productes al supermercat i per això van quedar detinguts per un furt a l'establiment comercial. Els productes van ser retornats al supermercat. Un dels dos homes tenia nombrosos antecedents per fets similars. Malgrat tot, els dos homes ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.
I hem de seguir parlant de robatoris perquè uns lladres van arrencar un caixer a l'Estartit, se'l van emportar amb un camió robat i l'abandonen en un camp de pomeres. El terminal es trobava a l'exterior d'un supermercat situat a l'entrada del nucli, just a tocar de la carretera G641. Encara es desconeixen la quantitat de diners robats. Maria Alzina.
El robatori amb força ha tingut lloc en plena nit. Els lladres havien escollit l'objectiu a consciència i ho tenien tot planificat. Primer, han robat un camió grua d'una empresa d'Ullà que es dedica a materials per a la construcció. Des d'allà, els lladres han entrat a Torroella de Montgrí i han afilat la carretera que connecta el poble amb l'Estartit. El grup s'ha aturat al supermercat Lidl, que hi ha a l'entrada del nucli, situat just al costat de la carretera G641, i han arribat cap a les 3 de la matinada. Allà, els lladres han arrencat el caixer automàtic que hi ha fora del supermercat i se l'han endut sencer. L'han arrossegat fins al camió grua, l'han carregat a la caixa i han fugit. Els lladres han conduït fins a un dels camps de pomeres que hi ha a la zona i allà, aprofitant la foscor, han entrat dins la parcel·la i l'han descarregat al caixer automàtic. Amagats entre els arbres, han desmuntat el terminal per peces per endur-se'n els diners. Després, el grup ha marxat abandonant el caixer destrossat i el camió robat enmig del camp de pomeres. Els Mossos d'Esquadra, que aquest matí han recuperat el camió, han obert una investigació i treballen per localitzar els delinqüents.
Ara sí, ja podem deixar de banda els robatoris i podem explicar que l'Institut Baix Empordà de Palafrugell és un dels 5 centres gironins que ha començat a repartir aquesta setmana copes menstruals, calces i compreses reutilitzables entre l'alumnat de tercer d'ESO, Paula.
L'acció s'emmarca en el pla pilot de la campanya La meva regla, les meves regles, iniciat pels departaments d'Igualtat i Educació. L'estoig de menstruació sostenible s'ha distribuït a noies, nois trans i persones no binàries d'entre 14 i 15 anys. A més, la iniciativa també incorpora xerrades per informar i trencar el tabú al voltant de la regla. En el cas de l'Institut de Palafrugell, la sessió d'educació menstrual ha anat a càrrec d'una llevadora i una infermera del Servei de Salut Integrals del Baix Empordà. També han participat en la formació representants d'ambdós departaments per escoltar l'alumnat, els seus dubtes i suggerències.
I en què consisteix el programa on s'emmarca aquesta campanya La meva regla, les meves regles?
Durant el mes de maig, 24 centres educatius de Catalunya participaran en la campanya de Coeduca't, un programa de coeducació, perspectiva de gènere i educació afectiva sexual. El projecte busca garantir l'accés als productes menstruals posant a l'abast del jovent nous mètodes ambientalment sostenibles. Per això es repartiran 1.200 copes a alumnes de tercer d'ESO juntament amb xerrades sobre educació sexual. El pla pilot de Coeduca't, que entrarà en funcionament amb el nou decret d'educació, passarà a ser curricular en totes les fases de l'educació obligatòria a Catalunya. A més, s'ampliaran les formacions d'educació menstrual a tots els instituts durant el curs que ve.
Seguim amb més notícies. El port de Palamós, el port de Roses i la decisió de la Costa Brava són els anfitrions de la 60a edició de l'Assemblea General de Medcruz, que se celebra des d'ahir i fins divendres a Castellpatx d'Aro i Segueró. Gerard.
Es tracta d'un esdeveniment que per primera vegada en la història de l'activitat de creuers se celebra a la Costa Brava, on participaran ports, companyies, operadors turístics i patronats de turisme amb 183 inscrits i inscrites. Aquesta cita del sector de creuers té com a lema la sostenibilitat, motiu pel qual la Medcruz ha organitzat la campanya Una inscripció, un arbre plantat. Aquest és un gran esdeveniment del sector de creuers i una gran oportunitat per als ports de Palamós i Roses, els seus municipis i la destinació turística que es promouen amb la marca Costa Brava Cruise Ports, de ser els anfitrions, exhibir els seus atractius i mostrar els seus serveis de qualitat amb l'objectiu de consolidar la seva projecció internacional, generar sinergies en els ports de la Mediterrània, les companyies de creuers, els agents portuaris i la resta de companyies vinculades a aquesta indústria.
I de què es parlarà el Medcruz aquests dies?
Els principals temes a tractar en aquesta assemblea seran les tendències de l'activitat de creuers a la Mediterrània, el compromís dels 145 ports membres per adaptar-se als criteris de sostenibilitat, la captació de nous viatgers i la digitalització, entre d'altres. Cal remarcar que amb 18 és l'assemblea que ha comptat amb més companyies de creuers participants, un gran èxit de convocatòria. A més, s'ha començat una campanya que per cada inscripció es plantarà un arbre en un dels països membres de Medcruz. Com és en aquesta ocasió hi ha 183 inscrits, es plantaran 183 arbres a Portugal.
I els participants de l'assemblea gaudiran també d'un programa d'activitats complementari que els permetrà fer treball en xarxa, entre altres activitats.
També es programaran viatges de familiarització, així els participants podran conèixer els ports de Palamós i Roses, visitar l'espai del Peix a Palamós i la Ciutadella a Roses, entre d'altres. De la destinació visitaran les poblacions medievals de Pals i Paratallada, el barri antic de Girona, el monestir de Sant Pere de Rodes, Cadaqués, la Casa Museu Salvador Dalí a Port Lligat i el Teatre Museu Dalí a Figueres.
De fet, Gerard, el port de Palamós, el port de Roses, els seus municipis i la destinació turística es promouen des de fa 10 anys amb la marca Costa Brava Cruise Ports.
La marca va néixer per promoure els ports i la destinació turística Costa Brava en el marc de la indústria internacional de creuers, amb l'objectiu de captar noves companyies, consolidar les línies de creuers existents, fidelitzar les companyies i consolidar el posicionament de Palamós i Roses com a port escala de creuers. Els membres de Costa Brava Cruise Ports, el 2014, van sol·licitar a Medcruz ser anfitrions d'una de les dues assemblees anuals que organitzen. Primerament, l'assemblea s'havia d'organitzar al maig del 2020, però es va haver de posposar a causa de la pandèmia. Des d'aleshores, els membres de Costa Brava Cruise Ports han treballat amb l'objectiu de l'assemblea per aquest any.
I ara al Supermatí hem de parlar de cultura. La Bisbal d'Empordà celebrarà la 27a edició de la Fira del Circ al Carrer entre el 15 i el 17 de juliol amb un nou premi de votació popular que premiarà el millor espectacle del certamen. Aquest premi serà un homenatge a Lola Casademont, una de les impulsores de la mostra que va morir fa poc, Sergi.
La portaveu de la Fira, Eva Gasull, avançava que la gent podrà votar de forma física amb butlletes que trobarà als espectacles i també a través de l'aplicació per tal d'arribar al màxim de públic possible. Els guanyadors del Premi Lola Casademont rebran una peça de ceràmica de terrissa negra feta per Didi Eres. Gasull explicava d'aquesta manera la importància de la figura de Casademont.
L'estiu passat ens va deixar la Lola Casademont, que és per nosaltres una gran referent, i si la Fira és la que és en part gràcies a ella, i no podem no fer un homenatge i dedicar doncs un espai, un moment per la continuïtat i una part de la Fira que sigui seva, no? I aquest any i per la Lola doncs hem creat un premi que és el Premi al Públic, el Premi Lola Casademont.
A més, aquest any el públic podrà veure la segona producció pròpia de la Fira del Circ al Carrer, que altra vegada explorarà el gènere del cabaret. El circ tornarà a la via pública de la Bisbal d'Empordà en la 27a edició de la Fira del Circ al Carrer, que es farà entre el 15 i el 17 de juliol. Els organitzadors d'aquesta mostra han avançat que volen recuperar la normalitat aquest 2022 després d'haver fet les dues anteriors edicions adaptades a la pandèmia. La portaveu de la Fira, Eva Gasull, assegurava que han après moltes coses de la crisi sanitària i per això han adaptat l'esdeveniment a les necessitats del moment. Ara la Fira recupera algun dels espais més emblemàtics, com ara la plaça del Castell, la plaça Major, la de la Sardana, la plaça Jacint Mercader o la dels germans Sitjà. A més, també hi haurà activitats al Terracota Museu, a les Escoles Velles, a l'Escola Masclarà, als Jardins de Torre Maria, als exteriors de la Biblioteca Lluïsa Duran o l'Espai de la Fira. Gasull també explicava que aquest any es mantindran alguns espectacles de pagament, tot i que seran a preus molt populars, entre 2 i 4 euros. La idea és que aquestes entrades ajudin a finançar part de la programació de la Fira i, de fet, el pressupost d'aquesta mostra és de 120.000 euros.
La programació de la Fira del Circ al Carrer d'aquest any comptarà amb 32 actuacions de 27 companyies diferents.
Sí, la majoria d'elles són companyies locals, ja que els organitzadors volen fomentar les que hi ha a la demarcació. Gasull incidia en que hi ha molt de talent al territori i per això cal utilitzar aquesta fira de circ per mostrar al públic el que fan les companyies locals. L'escoltem.
Continuem apostant molt en el que és tot el circ local, i no per no poder portar companyies internacionals, sinó perquè aquí, a la nostra terra, gaudim de gran circ. No? I llavors continuem apostant doncs, per fer visible i per ser aquesta plataforma on tot el circ que tenim aquí doncs, pugui veure's i exhibir-se.
Malgrat tot, en aquesta edició de la Fira hi haurà les actuacions de Flat, que provenen de Bèlgica, que mostraran al públic l'espectacle Bubble You, en el qual es mostren les contradiccions de viure dins d'una bombolla amb moltes acrobàcies, música i sorpreses. També actuaran a la Bisbal Les Dessous de Bàrbara, una companyia de França que presentarà Crazy Safari Circus, en el que es parla del maltractament animal i algunes contorsions impossibles. La clausura de la Fira del Circ anirà a càrrec de la segona producció pròpia de la mostra circense. Aquest any es repeteix el gènere del cabaret, tot i que els organitzadors no han volgut donar més pistes d'aquest espectacle. L'any passat ja es va fer un cabaret per tancar l'edició de la Fira i ara es repetirà aquesta fórmula. El vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, destacava la diversitat de formats i disciplines artístiques i celebrava que la capital del Baix Empordà segueixi apostant per aquesta mostra després de tants anys, ja que el circ és una activitat cultural que uneix tots els tipus de públics. Així ho argumentava.
Penso que la Fira del Circ, un altre dels valors afegits que ens aporta, és que ens demostra que el circ és una disciplina cultural absolutament homologable a qualsevol disciplina artística. No és una disciplina secundària, sinó absolutament homologable a qualsevol disciplina artística, i el circ ens aporta sempre un fet diferencial molt important, que és de les poques disciplines culturals que és absolutament intergeneracional. Això, quan es programa, pràcticament no passa amb cap altre cas. Quan programem determinat tipus d'espectacle musical o de teatre, o una fira de teatre, una fira de circ, aquí moltes vegades ens focalitzem en un determinat sector d'edat. Amb el circ és absolutament intergeneracional i, per tant, trobem des de la canalla petita que hi pot anar fins a la gent més gran, fins al públic familiar.
I ara nosaltres seguim parlant de cultura perquè ahir vam entrevistar el Supermatí de Ràdio Capital a Francesc Sánchez Carcassés, que és el director artístic de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Ens va explicar les expectatives de normalitat que tenen aquest any, entre altres temes, Oriol.
Sí, Francesc Sánchez Carcassés, director artístic de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, va passar ahir pels micròfons del Supermatí. Aquesta edició serà la 55a i la gran notícia és que torna a la normalitat. Segons va comentar, l'expectativa és tornar a la normalitat després de 2 anys marcats per la pandèmia. El primer es va haver de cancel·lar i l'any passat es va poder celebrar sota certes restriccions.
Esperem normalitat, que a tots ens agrada, ens convé, a Calella també, entre altres coses perquè, com tothom, a nivell artístic, també hem patit una mica aquests darrers anys amb una edició que malauradament vàrem tenir de suspendre i que no vàrem poder fer, una únicament, i una segona l'any passat que ja va ser més normal encara en certs detalls, en certes coses.
Precisament ahir es van posar a la venda les entrades de la cantada. Es poden comprar a través del web www.avanerescalella.cat i es preveu que s'esgotin amb certa facilitat. El director artístic de la cantada va alertar de la rapidesa amb la qual s'exhaureixen les localitats normalment.
Com que hi ha molta il·lusió en poder venir a la cantada de Veneres de Calella, doncs la gent a les 10 ja comença a comprar aquestes entrades i habitualment tenen, diguéssim, un recorregut bastant curt. Si no canvien les coses, m'imagino que després no vull espantar ningú, només faltaria, a partir de les 10, compreu. Però el que sí que dic és que normalment hi ha interès i que en el transcurs de la jornada d'avui suposo que és habitual que s'acabi.
Pel que fa al cartell, que aquest any està integrat per Arjau, Neus Mar, Peix Fregit i Porvo, va comentar que han intentat mostrar diferents estils dins la mateixa cantada de veneres.
Mira, s'intenta compensar, almenys és la meva voluntat, amb estils diferents dintre d'aquest món de la venera, que sempre hem de recordar que Calella és la gran cantada de veneres. Dic això perquè en el transcurs de l'estiu es fan moltes cantades, que en algun cas també s'anomenen d'una manera ja típica i tòpica com a veneres, es canta de tot, dintre del que seria el món del cant de taverna, i per tant hi ha balsets, hi ha balades, hi ha rumbetes, hi ha de tot.
La cantada se celebrarà, com és habitual, el primer dissabte de juliol, que aquest any serà el dia 2.
Doncs anem acabant les notícies d'avui i obrim la secció d'esports per explicar que els equips Diables Barcelona i la selecció de rugbi d'Itàlia A han escollit l'estadi municipal Palamós-Costa Brava per disputar el partit de rugbi de caràcter benèfic que tindrà lloc el dissabte 18 de juny a partir de les 8 del vespre. Gerard.
Aquesta activitat esportiva es va presentar ahir al matí en una roda de premsa que va tenir lloc al Museu Olímpic de Barcelona amb la participació dels responsables d'aquests dos equips de rugbi acompanyats de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i del president de Creu Roja, Catalunya. Es tracta del primer partit de rugbi que acollirà l'estadi palamosí en la seva història, el qual s'adaptarà per acollir aquest maig amb les corresponents porteries de rugbi, així com del marcatge de línies en el terreny de joc pròpies d'aquest esport.
Es tracta d'una acció benèfica que els beneficis aniran a Creu Roja.
Així és, els beneficis resultants d'aquest partit es lliuraran a Creu Roja Catalunya per tal d'ajudar a la població ucraïnesa que pateix les conseqüències del conflicte bèl·lic que assola aquest país.
I com seran composats els equips, Gerard?
Per aquesta ocasió, l'equip dels Diables Barcelona serà dirigit pel tècnic rosellonès Jean-Michel Vuillemin, que comptarà amb l'ajut de l'entrenador del Sant Cugat RC, Sergi Derqui, per a la davantera, i del tècnic d'Argelers de la Marenda, Raimon Enrique, per als tres quarts. La direcció tècnica dels Diables de Barcelona adreçarà una invitació entre una selecció de jugadors de màxim nivell de la Catalunya Sud, així com una representació de nivell de jugadors nord-catalans, per tal que formin part de l'equip de 23 integrants que el dia 18 de juny s'ha d'enfrontar a la selecció italiana a Palamós.
Molt bé, i el contrincant dels Diables de Barcelona com anirà?
La selecció de rugbi d'Itàlia A està dirigida pel director del rendiment de la FIR, el sud-africà Franco Smith, i aquest partit s'emmarca en la gira de preparació que està realitzant l'equip. Està previst que el cap de setmana anterior jugui contra la selecció dels Països Baixos i després de jugar contra Diables Barcelona viatjaran al sud de l'Àfrica per jugar contra Namíbia i contra una selecció de la Currie Cup sud-africana. Es tracta, doncs, d'una selecció del nivell que posarà a prova als seleccionats catalans.
Tot i que ara mateix no ho sembli aquesta setmana, amb les últimes temperatures d'aquest cap de setmana passat, les platges i els locals del Baix Empordà s'han omplert dels primers turistes de la temporada. Per fer una previsió sobre com es presenta l'estiu i analitzar la temporada d'enguany, avui ens visita la Judit Lloberol, que és la gerent del grup Costa Brava Centre. Senyora Lloberol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, expliqui'ns com es presenta la temporada d'estiu al Baix Empordà. Es preveuen molts turistes aquest...
Sí, de fet ja la Setmana Santa va ser el tret de sortida, no? I vam veure com podia haver anat, com seria la tendència durant les properes setmanes i fins a la temporada, i estem contents, estan fent molt bons resultats, unes molt bones ocupacions, sobretot durant els caps de setmana. Podem dir que les últimes els últims dos o tres caps de setmana podríem parlar d'un 95% d'ocupació i gairebé un 100% d'afluència en la restauració, per tant els números són molt positius i estem molt contents.
Pot ser que aquestes bones temperatures que hem viscut en els últims dies facin que la temporada turística comenci abans?
Bé, de fet, si estem positius, no?, perquè està fent molt bon temps i això ajuda molt a que la gent vingui fins aquí, sobretot també segona residència i turistes, i per tant esperem que continuï aquest bon temps, no?, i que s'aguanti i que puguem fer una molt bona temporada.
Hem parlat de la setmana passada que ja hi va haver molta ocupació a la Costa Brava. S'esperava aquesta ocupació? És habitual o va ser una sorpresa del bon temps?
No, de fet ja s'esperava, ja com comentava, Setmana Santa va ser el tret de sortida, no?, i ja podíem veure la tendència que hi hauria les properes setmanes, i sí que s'esperava aquestes ocupacions. Sí que és cert que les reserves també entren molt a última hora, que això també complica una mica la gestió en l'hostaleria, però de fet ja era el que nosaltres esperàvem.
I ara que torna una mica la normalitat, aquest estiu esperen recuperar els vells prepandèmics ja o encara hi haurà marques del Covid?
Bé, de fet, nosaltres durant la pandèmia, durant el temps que vam estar oberts, ja vam fer molt bons resultats i aquest any que tot torna més a la normalitat esperem poder arribar als números del 2018-2019. Sí que és cert que depenem molt de coses que vagin passant, no només aquí sinó arreu del món. Per tant, sempre estem a l'expectativa, no? Aviam com pugui sorgir, com pugui evolucionar tot, però estem segurs que podrem fer números molt, molt superiors als últims dos anys.
I quin tipus de turista s'espera aquest any? També el local o ja més estranger?
Bueno, esperem que pugui començar a arribar turista més internacional. De fet, les últimes setmanes ja podem veure matrícules de turistes que no són d'aquí. Per tant, esperem que comencin a arribar d'altres més indrets, però òbviament esperem que sigui també turista molt nacional, que potser encara no s'atreveix, no? O no es veu en cor de poder fer un viatge fora, i per tant sí que esperem o tenim la certesa de que serà més turista nacional.
I com es troba el sector hoteler i de restauració ara mateix, després d'aquests dos anys de pandèmia i amb aquesta tornada a una certa normalitat? Com està actualment el sector?
Bé, el sector ha patit molt durant els anys i, per tant, durant aquests dos anys de pandèmia o dos anys i pico, i, per tant, anem arrossegant doncs, problemes, no?, que han hagut tant a temes econòmics com de personal, etc. I, per tant, no ens podem oblidar de que venim de dos anys molt complicats, però el sector està optimista. Molts establiments han fet inversió de millora, que això és una molt bona senyal, i, per tant, estem a l'espera de com evolucioni tot, però estem segurs de que farem una bona temporada i els hotelers i restauradors estan optimistes en aquest sentit.
I no sé si tenen aquestes dades, però fent una mica balanç després de la pandèmia, saben si hi ha hagut molts comerços, hotels, restaurants que han hagut de tancar o si la majoria han aguantat?
No, a la nostra zona, el que és la costa de centre, que la majoria d'establiments són de segona i tercera generació, d'establiments de dimensions petites, que ja venen, ja tenen un teixit empresarial de fa molts anys, no, almenys dels nostres socis no tenim constància que cap establiment hagi hagut de tancar portes, no.
Perfecte, no alegrem, doncs.
Sí.
Durant les últimes setmanes, tot i les bones xifres de visitants arreu del Baix Empordà, és cert que s'han vist molts cartells de es busca personal i és un tema que s'ha parlat molt a tot arreu. A què es deu aquesta situació?
Bé, si és el tema de l'ordre del dia de les últimes setmanes, el tema del personal en el sector turístic ja no és una novetat, fa anys que l'estem patint, no? Perquè segurament en el seu moment no es va dignificar aquest sector, no se li va donar prou valor. Amb el Covid això s'ha accentuat més, no? La gent potser ha valorat més la conciliació familiar, a tenir temps més lliure, i això ens està costant a l'hora de trobar personal. Bueno, entre tots hem de fer un esforç, no? I donar-li més valor en aquest sector i fer veure que no és un mal ofici, no? De fet, jo crec que és un problema que està passant en altres gremis, el que són el tema, un ofici s'està perdent i entre tots hauríem de poder invertir, no? En això, en explicar que no és un mal sector, que no és un sector mal pagat, que òbviament els horaris són complicats, però que no és una mala feina. Per tant, entre tots hauríem de fer un esforç en aquest sentit, però sí que és cert que tenim un problema greu amb el tema del personal.
I quina solució pot tenir això? És a dir, des del grup Costa Brava Centre podeu fer alguna cosa per solucionar o ajudar amb aquesta situació o ha de venir més de les administracions o institucions?
Bé, nosaltres ja fa anys que fem coses, intentem fer accions i esdeveniments per poder promocionar aquest treball. Ja anem fent coses, accions juntament, per exemple, amb l'institut, no? d'anar a les escoles i que vagi gent que està treballant en el sector i que fa molts anys que hi és i que està bé, que pugui explicar la seva experiència. Parlem també amb administracions perquè es puguin fer altres accions per poder dignificar això, no? Per exemple, doncs, a reconvertir el tema de les vacances que fan altres països, no? Aquí tot es concentra a l'estiu, tothom fa les vacances durant els mesos d'estiu, això fa que la temporalitat encara ho agregi més i per tant no només depèn de nosaltres, que sí que entre tots hem de fer força, però les administracions també haurien de fer alguna cosa.
I què es pot fer? Es pot ajudar econòmicament? Com es podria fer això?
Bé, coses se'n poden fer moltes, no? Sentia ara fa un parell de dies un company del gremi que comentava, no? Que potser les administracions també haurien d'ajudar econòmicament en temes d'allotjament, no? Si no tenim prou personal aquí i ha de venir de fora, doncs que es pugui habilitar allotjaments perquè aquesta gent pugui viure aquí. Bé, de coses se'n poden fer moltes, no? El que comentava de les vacances, no? Que hi hagués un canvi en el sistema de vacances, que no es concentri tot a l'estiu i que per tant la gent pugui tenir feina durant més anys, que els establiments puguin obrir més mesos. D'accions se'n poden fer moltes, però no només depèn d'un sol gremi, sinó que depèn de les administracions i que tothom vagi a una.
D'acord. I respecte a aquest tema, quina és la visió que tenen els empresaris associats al grup Costa Brava Centre? Hi ha preocupació en general?
Bé, preocupació sí que n'hi ha, no? Perquè òbviament intentarem que ningú hagi de tancar per aquest tema, ni que hagi de treure taules, ni que hagi de reduir torns, però sí que és una situació que preocupa el restaurador, no? Que s'ha convertit en potser en la feina més del dia a dia, no? D'estar buscant personal, de no dependre que un dia es presenti o no es presenti. Per tant, és un tema que preocupa el gremi, però de moment tampoc me comentaven l'altre dia, no? S'han hagut de treure taules en els restaurants? No, de moment no hi ha cap restaurant ni cap hotel que hagi hagut de tancar portes ni que hagi de treure taules. Sí que segurament per donar més qualitat, per donar la qualitat que sempre han donat en aquesta zona, doncs possiblement en comptes d'agafar 60 comensals en poden agafar 50, però de moment esperem que anem aguantant i no vagi pitjor.
Es veurà sobretot a l'estiu, no? Quan vingui la gran massa de gent, suposo.
Sí, clar, que comentava, com que tot es concentra durant els mesos de temporada d'estiu, esperem, no, com evolucionen aquestes properes setmanes i que tinguem el suficient personal per poder donar aquest servei de qualitat.
Perfecte. Ara, anant més enllà i parlant d'aquesta normalitat que hem dit que es va recuperant, creu que un possible augment de casos de coronavirus, que també s'està parlant, tot i que bueno, està així, a veure què passa, pot frenar la recuperació econòmica d'aquest sector, el Baix Empordà?
Com, perdona, si me pots repetir, sisplau.
és un... El possible augment de casos de coronavirus que s'està parlant també, que sembla que hi havia un repunt, creu que pot afectar a la recuperació econòmica d'aquest sector? És una cosa que els preocupi?
Bé, no, és el que comentava. Vull dir, nosaltres durant aquestes setmanes hem fet bons números d'ocupació i de restauració i, per tant, ja portem setmanes, no? Que sembla que ara hi ha un repunt, ara no hi ha un repunt. Jo crec que està tot molt controlat i hauria d'anar molt i molt malament perquè el sector es tornés a veure molt perjudicat en aquest sentit.
I parlant del grup Costa Brava Centre, a les xarxes socials feu promoció de cursos i formacions. Ara mateix, quines accions i formacions esteu oferint als empresaris per afrontar aquest estiu de la recuperació?
Bé, nosaltres tenim un departament de formació fa molts i molts anys, fem 100 cursos l'any, formem gairebé 1.000 treballadors l'any i sempre hem apostat per la formació, no? Perquè la formació és clau per donar aquesta qualitat que comentava, no? En el sector, i fem molts cursos de tot tipus, fins i tot els bàsics de manipulació d'aliments, fins a revenue, idiomes, tots aquells cursos, totes aquelles temàtiques que puguin ajudar a la millora en la formació dels nostres treballadors.
N'hi ha hagut alguna que hagi aparegut ara els últims anys com a cosa nova que s'estigui tractant en el sector?
Bé, els cursos, bueno, tot va evolucionant i, per tant, les noves tecnologies és el que més en aquests moments potser estem, les temàtiques que estem tocant més, no? El tema del revenue, de les xarxes socials, també molts temes de sostenibilitat, no? Que ara està a l'ordre del dia. Per tant, anem organitzant aquells cursos que siguin en el moment que tinguin importància en aquell moment.
Perfecte. Doncs, Judit Llobarol, gerent del grup Costa Brava Centre, gràcies per passar pel Supermatí avui i explicar-nos doncs, aquest optimisme en què s'encara la nova temporada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tornen les festes de primavera a Palafrugell i Oxigen vol premiar els seus clients. Del 28 de maig al 5 de juny, totes les compres i serveis adquirits als establiments associats a Oxigen poden tenir premi. Massatges, menús per a dues persones, esmorzars... I el 4 i 5 de juny acosta't a la fira de primavera als carrers de Palafrugell i segueix provant sort. I si toca, no pateixis, que et truquem. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la. Intensament.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Tornem a ser al Supermatí de Ràdio Capital, falten 10 minuts per les 9 del matí i com sabeu, nosaltres els dimarts acabem el programa amb una recomanació literària d'una persona experta en el tema, com és Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Maria Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Hola. Sí, bé. Mira, avui has dit una recomanació literària i més aviat serà una recomanació pràctica I pel que semblaria, o nosaltres inexpertes hauríem pensat que seria per una població minoritària, i la veritat és que hem quedat sorpresos perquè no ho és tant. Us volem parlar d'un llibre que ha nascut per un barcami, que a més amb hores varen aconseguir ja els diners necessaris per tirar-la endavant. Ja coneixeu el sistema, vull dir, una persona que fa un barcami, un grup, doncs tenen un projecte que pot ser un disc, pot ser un llibre, pot ser qualsevol cosa, des de, jo què sé, un vestit per un gegant, vull dir, una cosa molt original. Llavors proposen el que volen fer i es publica a les xarxes, i tothom qui està disposat a comprar aquella peça ja la compra abans de que es faci. Llavors, amb aquells diners és quan es pot portar endavant aquest projecte. Si no arribés a recollir-se els diners necessaris, no es pot fer, perquè és imprescindible que s'arribi a l'import que es necessita. Normalment està entre els 1.000 i 5.000 euros, potser, aquests projectes. I hi ha qui ho aconsegueix en poques hores, i va ser el cas d'aquest llibre. Són ressenyes d'escalada al massís del Montgrí. I han fet una agrupació que es diuen els Fills del Montgrí. I és fantàstic, és un llibre molt petit, però a la vegada molt, molt important. Vull dir, fa menys d'un pam per poder-ho portar a sobre. I agafa tot el que és el massís del Montgrí, entenent des d'Ullà fins a Rocamaura, eh? O sigui, tot el que és la muntanya d'Ullà, el Montgrí, el Montplà i l'Estartit. Llavors hi ha 224 vies d'escalada, nosaltres mirem el Montgrí i penses, home, això és un turonet, no? Vull dir, no te l'imagines com una muntanya d'escalada. Doncs sí, senyor.
Doncs imagina't.
Una muntanya amb 224 vies d'escalada. La veritat és que estem contents de poder-ho dir, perquè s'ha hagut d'editar de nou el llibre, és a dir, el barcami es va vendre de seguida, es va repartir a la gent que l'havia encarregat abans de Sant Jordi, més o menys la setmana aquella, i els autors de l'obra han hagut de reeditar-la de la quantitat de demandes que van tenir passada la data de l'entrega. I volem que la gent que no ha sapigut que existia aquest llibre, que sàpiga que ara està a la venda. Tampoc n'hi hauran molts, perquè clar, com poden endevinar quanta gent té afició per anar a escalar el Montgrí, sabeu? Vull dir, és molt difícil de decidir la quantitat de llibres que es faran en aquest cas. Però bé, la gent interessada de l'entorn ho trobarà a la llibreria, és clar, pot mirar la pàgina web i el poden reservar. Vull dir, i ho diem, ja sabeu que acostumem a no fer propaganda de nosaltres mateixos, però com que és... no, clar, però
està
vull
bé,
dir
està
que a vegades qui ho vol diu, bueno, com ho fem ara, perquè, ja et dic, nosaltres en tenim 10 o 11, vull dir que tampoc no estem parlant de grans quantitats, estem parlant d'un llibre interessant que probablement d'aquí un temps doncs es busqui, perquè clar, la gent que està escalant ara està escalant ara, però d'aquí 10 anys hi haurà gent nova que estarà escalant, que ara tenen 8 anys i en tindran 18, val? Vull dir que és aquest fet el que volem remarcar. Molt ben fet el
Maria
llibre,
Teresa.
Perquè es nota que ells... Sí, hem acabat el temps, eh?
No,
Mana'm.
Només et volia preguntar... Ara, et volia preguntar quin format té aquest llibre, és a dir, quan l'obres, què trobes?
Ja et dic, fa com una postal, imagineu-vos la mida d'una postal, té unes, a veure, espera que m'ha mirat, 150 pàgines, té molta fotografia, és a dir, tot el que és a la muntanya està fotografiada, i després imagineu-vos un mapa d'aquests de rutes, el camí d'escalada, la ressenya per on passar... està assenyalat amb línies, i ja et dic, sobretot cada pàgina té fotografies, i després amb imatges doncs es va veient quin és el pas que cal agafar i per on passar.
I això és per gent experta en escalada o...?
Sí, home, sí, vaja, segur, eh? O sigui, no és per passejar pel Montgrí, no és un llibre familiar, No és un llibre de rutes, eh? És un llibre de ressenyes d'escalada, vull dir, has de saber escalar. Jo penso que ja s'ha d'haver anat en aquests pavellons en els quals hi ha la paret aquella que et vas entrenant i que ja agafes força i després anar molt preparat, eh? Molt preparat amb, bueno, i acompanyat, suposo, si pot ser, vaja. En tot cas sí que no perdem de... Hi ha risc, és un risc important escalar, eh? Vull dir, és una mica per experts.
Sí, sempre, sí. Igualment, encara que sigui per experts, segur que hi ha gent que ens escolta, que és aficionada a l'escalada, i està bé que hi hagi aquests llibres o aquests reculls, no?, d'activitats així que es poden fer a prop de casa, no?
Sí, i probablement, a veure, no l'hem mirat nosaltres, però vull dir, jo no escalaré a la meva vida, vull dir, és una cosa que ja fa molt d'anys.
Bueno, mira, mai diguis mai, eh?
Però sí que li he donat una ullada i estic segura que hi ha zones d'escalada més complexes que altres, vull dir que probablement la dificultat de cada una de les propostes està molt ben explicada, vull dir que també es deu poder començar per algú més senzill i mira, anar-se atrevint. En tot cas, fins a fer-ne 224 en tants pocs quilòmetres és una feina molt ben feta, eh?
Exacte. Hi ha molt més del que ens imaginem, segurament.
I tant, segur. Sí, sí.
Molt bé, doncs, Maria Teresa, moltes gràcies per aquesta recomanació.
Sí, a qualsevol que ho busqui, ressenyes d'escalada al massís del Montgrí.
Molt bé, ressenyes d'escalada al massís del Montgrí.
No té una editorial clara perquè és un Barcami, per tant, vull dir, ho poden trobar també a la web dels Fills del Montgrí i, bueno, i a la de la llibreria.
Molt bé, doncs moltíssimes
Molt
gràcies.
Bé. A vosaltres.
Que passis bon dia.
Bon dia. Igualment. Adéu-siau.
Adéu. I abans d'acabar el programa d'avui, farem un últim repàs de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Fins mig matí encara pot ploure al Baix Empordà, amb cel entre mig i força tapat, sobretot a primera hora del dia. Pocs canvis en la temperatura, que assolirà com a molt els 23 graus de màxima. El vent de tramuntana bufarà amb força en ratxes d'entre 50 i 60 km per hora, tant avui com demà. Pels propers dies, tendència a més clarianes i estones de sol i pujada progressiva de la temperatura.
Moltes gràcies, Albert. Nosaltres ens acomiadem del programa d'avui, un programa que hem pogut fer gràcies a la feina de Martí Seguer, Marc Clapés, Alba Conillera, Josep Lluís Vidal, Eugènia Güell, Gerard Escaig, Marc Coll, Sergi Villena, Àlex Cordón, Maria Alzina, Paula Brines, Paula Balsebre, Oriol Bernà, Mariona Fernández, Marina Saura, Lorena Lupo, Roger Rams, Albert Aparicio i Marc Pilar. Moltes gràcies a tots i fins demà.
Exacte, són una...
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitch empat, esclar. Qui perd paga el dinar.
La manera més divertida de jugar amb un pal i una bola la trobaràs al Pitch Empat Gualta. Amb la parella, amb la família, amb amics, amb qui tu vulguis. Ara t'hi pots iniciar fent una classe oberta per només 9 euros. Sí, només 9 euros la classe. Més informació a www.gualta.com o al 972 76 03 38.